comença la tertúlia del Gall del Monestir. Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Joan Alsina, molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tinc diversos temes per tractar avui. Per exemple, que ja s'han posat a la venda els primers bitllets de tren d'alta velocitat que a partir del 15 de desembre uniran Barcelona i París sense haver de canviar de tren. Aquest és un dels temes. També tenim el tema de Repsol a l'Argentina i l'IPF, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana i l'adeu o l'expulsió de Berlusconi per la seva condemna de frau fiscal que ha tirat endavant al Senat italià. No sé si tenen algun tema que tinguin especial interès a comentar d'aquests que he fet.
Jordi?
Ah, doncs espera, deixa'm explicar una miqueta com està la cosa. El Consell d'Administració de Repsol ha donat el seu vistiplau al principi d'acord assolit entre Espanya i l'Argentina sobre la compensació per l'expropiació del 51% d'IPF, filial de la petrolera. La companyia, presidida per Antoni Brufau, espera que el seu desenvolupament inclogui termes i garanties apropiats per assegurar-ne l'eficàcia. El Consell espera que s'obri com més aviat millor un període de converses i, segons l'entesa dels dos països, l'Argentina pagarà 5.000 milions de dòlars, uns 3.700 milions d'euros com a indemnització per l'expropiació, i a partir d'ara s'hauran de fixar els detalls del pagament, que en un principi s'haurien de fer en forma de bons de l'estat argentí. Que no sé si això és una cosa molt segura.
Sí, sí, mica.
Ah, val, val, no. És que no parlem
l'Argentina. Con la garantia de l'estat.
Bueno, és, aviam, jo tenia interès en parlar d'això per donar una mica de cultura de com vam arribar a la situació de la bombolla financera que vam fer el seu dia. És exactament el model de bombolla financera d'allò. Què passa en primera instància? Hi ha 5.000 milions, en aquest cas d'euros, que no és el mateix que dòlars, que inverteix Repsol i IPF a Argentina. Argentina li bloqueja, l'expropien, s'inicia un procés judicial i arriba l'auditor de Repsol i diu: he de dotar la provisió d'insolvències al 100%, perquè els advocats no em diuen que el resultat possiblement sigui el 50 ni el 70, sinó simplement diuen: ui, no sabem exactament si blanc o negre, i els auditors diuen: bueno, com que Repsol ja és culpable d'auditories manipulades anteriorment a la història, doncs no puc córrer cap risc ara i tinc que dotar-te la provisió. La qual això generaria 5.000 milions d'euros de pèrdues que implicarien que no es pogués fer el repartiment de dividendos que estan a punt d'aprovar, o si van aprovar ahir, o no sé si el van aprovar, i per contra, alguns sous combinats amb beneficis del Consell d'Administració no es podrien cobrar. Això provoca un cert nerviosisme, especialment en un tal Feiner. I aquest Feiner agafa el ministre, que evidentment la ministra Soria és un empleat del Feiner, vull dir, això hem de dir així perquè realment està a ordres del que diguen, i se'n van allà...
La gent ja sap qui és el Feiner, no?
Sí, no? El president de la Caixa, sí, sí. El CaixaBank, bueno... També, un parèntesis. És dir,
que per cert, podrà estar més temps, no? De president, vaig llegir per allà una notícia amagada.
Exacte, que ell podrà estar més temps que els demés, perquè és més... Normalment, la gent que està dotada d'una influència divina, és normal que nosaltres li tinguem un respecte i unes consideracions i li donem beneplàcito a tot el que ell diu. En aquest cas, el Feiner li provoca un cert nerviosisme i ja va pressionar el seu dia al setembre el Brufau. A Brufau no va fer ni cas, vull dir, bueno, ja va provocar uns certs enfrontaments, no, dialèctics i històries. I particularment, doncs, clar, l'auditor diu: això es dotarà amb els 5.000 milions. Llavors, què passa? Se'n va a Argentina, amb el ministre, evidentment, per fer una cosa més institucional, i arriben a l'acord de 5.000 milions, però de dòlars. Però clar, el problema, el problema és, jo aquí ja, en vez de perdre 5.000, hauré perdut 1.800. La meva comptabilitat se salva
per la diferència d'euros
i dòlars. Exacte, he perdut 1.800 euros. Bueno, això ho puc assumir amb la comptabilitat i podré continuar redistribuint el dividendo. Ja ho tinc arreglat. O sigui, llavors, com m'ho paguen? Amb calés? No, amb bons de l'estat argentí, que estan al 8 i el 9%, quan als Estats Units estan entre l'1 i el 1,25%. És a dir... vol dir país d'alto riesgo, que en el mercat negre es venen el 30 i el 30% de descompte i 40% de descompte. O sigui que perquè veiem... Normalment és un tradicional país que no paga, que és morós en la seva deute pública. Conseqüència, bueno, cobro un bonus i ja està, i aquí acabo. Però la Cuchipandi no està contenta i contracten un banc perquè un amigo, perquè d'aquests calés puguin treure alguns calarets cap a amigos i conocidos de la barraca. Això és bombolla tota financera, és a dir, ni existeixen els beneficis, no existeixen els calés, i per contra sí hem distribuït els dividendos que ara aprovarem o ho vam aprovar ahir. És a dir, aquest és el gran desastre financer que va haver a Espanya amb el món de la banca, que era crear productes autèntics ficticis que comptablement donaven un resultat positiu, es distribuïen els calés i realment aquests calés no hi eren mai, perquè al final aquests d'Argentina no es cobrarà aquests, i si es cobra, doncs es cobrarà amb un 50%, un 40% o un 60%.
Però això és fer-se trampes al solitari.
No. Doncs és que és el que viuen els financers. Aquestes són les, això és com ens ha portat a la crisi que tenim actual del sector financer. Aquesta és crear sempre bombolles que comptablement facin funcionar i distribuir uns beneficis. Jo he vist comprar i vendre empreses que no interessaven a ningú, salvo per salvar els seus balanços i contra l'explotació, i dir que he cobrat tant, i això sí, tindre el famós stock options i totes aquestes coses perquè he tingut aquest benefici, que realment no es produeix, perquè, escolta'm, si no entren els calés i saps que possiblement no entraran, l'auditor ha dit que està content perquè porta l'aval del Sòria i del ministre i tot això, doncs ja estupendo. Vull dir, fins i tot com és, més que bé explicava aquest exemple per veure com vam arribar a la crisi financera que avui ningú s'explica.
Aquí no hi ha control superior d'aquest joc.
El banc encara sí, però en Repsol no. Perquè
ja, però aquí l'auditor potser hauria de fer més la feina. Està auditant una cotitzada que està dotant una pèrdua ja, ja fet, segura.
Tu saps el que ha fet l'auditor, que ha dit que ho dotava al 100%? Ja està a punt, perquè no l'han pogut treure, perquè tenen els contractes a 3 i 7 anys. Aquest auditor segur que el Repsol l'ha firmat a 3, perquè tots el volen curtet. Tens? L'auditor ja no renovarà.
Però una companyia cotitzada, que està a l'IBEX 35, supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, auditada per una Big Five. Aquestes marranades no les hauria de poder fer.
Per això, que jo pregunto...
Si hi ha una
supervisió d'alguna manera. El ciutadà que sent tot això diu, escolta, aquí és un embolic que m'hi perdo. Però...
Bueno, els auditors se'ns utilitza per aquestes coses, perquè esclar, qui, a veure, ara dit fredament, qui pot dir que aquests bons, bonus no es pagaran? No ho puc dir-ho jo avui, jo ho sé, però no puc provar-ho, és a dir, perquè d'aquí un any quan sigui...
Al principi de prudència, l'auditoria diria...
L'Argentina,
que té un històric d'impagaments, i per tant doncs, hauria de fer una qualificació del risc, exacte. I hauria de dir, mira, la probabilitat de que no cobris és d'un 50%, per tant, t'haig de provisionar un 50% d'entrada, segur, i l'altre 50% a lo millor et posa una salvetat. I davant d'això, bueno, fer un repartiment de dividends i un pagament de bonus al Consell, a lo millor seria raro.
La salvetat igual la posen, és a dir, no és el mateix... A ells els hi preocupa poc les salvetats dels auditors. Els auditors posem la salvetat a dir en vez de cobrar en calés s'ha cobrat en bonus i això pues, té una certa incertesa. Però no ho obligues, però la companyia no ha volgut dotar una provisió d'insolvències perquè està convençuda que cobrarà. Ja s'ha acabat el problema. Aquesta salvetat els importa un rabano als de Repsol i és el que vol és distribuir el dividendo i s'ha acabat.
Ja, però la Comissió Nacional del Mercat de Valors no hauria d'importar-li un rabano aquesta salvetat.
Però si no existeix això.
Però la borsa va pujar.
No existeix perquè no controlen res. Aquí està. Ara, la segona qüestió que deia jo és el gran negoci de tot això. El gran negoci és que el Grupo Fainé Brufau, estic convençut que mitjançant 50 pantalles de les que vulguis, van comprar un lote d'accions, o tenen, a vegades que tenen autocartera, tenen un important lote d'accions, en conseqüència d'una manera o d'una altra amb aquesta informació va pujar la bolsa i hem enganxat els perdillos que han comprat. Això va així.
La socialització de les pèrdues i la capitalització dels beneficis, no?
Bueno, també hem de dir que és una cosa habitual. Abans eren molts fons, bueno, ara també els fons, que la gent inverteix en fons, però clar, quan l'entitat tenia 12 o 50.000 fons, que un en tenia molts moltíssims, què fan? Pues inverteixen en bolsa i els beneficis pues, decidim si ens els quedem nosaltres com a banc o si els imputem els fons. I quan perdem van segur cap als fons. No, això és una operació que tal. Evidentment el Banc d'Espanya, el governador, sempre ha mirat cap a un altre costat. Vull dir, no ens enganyem. I la Comissió Nacional del Mercat de Valors, aquesta persona no sap ni encara què és la feina que té que fer. Ni ho ha sabut mai, eh? Jo recordo, no sé si era Altos Hornos de Vizcaya o Hornos Bilbaína, que estava cotitzant en bolsa i estava que havia fet concurs de creditors, en aquella època quiebra, i havia cedit tots els actius als acreedors, i que no hi havia res, i continuava cotitzant. jo, com a assessor de Gran Tibidabo en la segona, amb la segona etapa, després del Javier de la Rosa, pues, amb una societat amb pèrdues i sense assistència, també continuàvem cotitzant. I enviaves cartes a la Comissió Nacional del Mercat de Valors dient, escolti, suspengui la cotització d'això i tal, i no et feien ni
res. Ni punyeta cas. És un moment complex aquest, eh?
Sí,
un cop hi entra...
Sí. No, és un món que és que al final és allò que tot va per aquestes influències que emanen al món econòmic aquest. Vull dir, aquest és el nou món, que aquests no volen resistir-se a sortir d'aquí. Vull dir, al final, escolta'm, si...
Inside Job, una mica, ve a ser.
Sí,
no?
Més
la pel·lícula? O sí. Documental en aquest
bueno,
cas?
No, veure... jo crec que va molt més enllà. Per mi sí. L'escenificació ja més extrema del que representa tot això és el Fabra, no? El
valencià. També el tinc aquí apuntat, el senyor Fabra.
Un tio que té els nassos d'afirmar amb la seva infinita impunitat que no pensa demanar l'indult per als 4 anys que li han caigut, perquè hi havia qui s'atreveix a posar-lo amb ell a la presó. No? Un tio que és un... Jo crec que es pot dir és un lladre manifest i provat i declarat i encara va així. Això és el món que vivim, això és la política que tenim, aquests són els polítics que hem de patir i aquests són els partits amb els que hem de conviure. Per tant, no es redueix només a... O sigui, la part financera és... Una manera més d'arribar a les conseqüències de tot plegat. Òbviament, aquests són els que maneguen els fils dels diners i són els que els hi paguen els sous als polítics i, per tant, fan el que els hi dona la gana. Però per darrere, els polítics es guanyen molt bé la vida perquè probablement algun d'aquests que ha comprat accions prèvies a l'acord doncs té algun carnet. Doncs també estan guanyant molts diners en tot això i el missatge que ens arriba és per part de la Comunitat Valenciana hem de tancar una entitat cultural de referència per mantenir els drets socials del poble valencià i el que ens arriba d'Espanya és que no tenim capacitat de fer front als pagaments que hem de fer i la realitat és que si deixéssim o si acabéssim d'una vegada amb aquest desfici de que facin el que vulguin amb els diners nostres, les coses anirien d'una manera radicalment diferent.
Sí, és que jo m'hi perdo amb tot això, perquè és te n'adones que és un àmbit en què el ciutadà n'està molt lluny, que no ho entén ni pot entendre-ho, que és un sistema que, per això ho traslades en el cas del Berlusconi, és més o menys el mateix, és a dir, hi ha una casta financera, política, que és un món a part de la ciutadania que té el dia a dia i que té molts problemes i tal, però que s'autoalimenta i té les maneres de trobar sortides i trampes per mantenir l'estatus de privilegi dins d'aquesta societat. I això doncs fa que la gent se senti d'alguna manera impotent davant d'aquesta situació, perquè dius, escolta, aquí s'ho maneguen uns quants i fan les trampes del solitari i saben doncs que això se n'en sortiran i que la presó, el que deia el Fabra, diu, la presó, diu, hi havia un titular un diari que deia la presó espera a Fabra, i diu, escolta, doncs pot continuar esperant perquè en té per temps.
Les declaracions
no?
De Fabra que diu ahir o abans d'ahir, diu, si a vostès, dirigint-se així a la gent, els fessin les mateixes investigacions d'Hisenda que m'han fet a mi, segur que els hi trobarien alguna cosa. I dic, home, senyor, vostè l'han enganxat, que ha deixat de justificar 3,2 milions d'euros. És a dir, com dient, tothom té alguna cosa. I dic, home, vostè, 3,2 milions d'euros, tela, vull dir que no... Però més tracant a tothom com de lladre, com si tothom fos el mateix...
Ha dilapidat milers de milions d'euros de tots.
Estil aeroport de Castelló.
Estil aeroport de Castelló. Només per una qüestió absolutament personal, frívola i...
Vau escoltar les declaracions que va fer? Què parlen? Diu, l'aeroport, que no hi ha avions, no hi ha vols. Diu, escolti, és que l'aeroport nosaltres l'hem fet per les persones. Perquè les persones puguin anar-hi, puguin passejar per les pistes, puguin conèixer i tal, i quan arribi el moment ja hi haurà avions.
Però així no hi haurà queixes pel soroll.
De moment els ciutadans ho trobaran doncs, com un lloc doncs, d'esbarjo i de passeig.
Segur que no hi ha cap mena de retard a l'aeroport, perquè clar, no hi ha vols, no? Vull dir que...
Però això és, és aquesta superestructura muntada...
I que aquest tio, després de declarar això, no estigui de forma automàtica, immediata, en la presó, és el que et genera inseguretat. No. Doncs aquí... els grans lladres, els grans estafadors, són els que realment estan acumulant fortunes personals i viuen com volen.
Per cert, que Rajoy va dir fa temps, Carlos Fabra és un polític i ciutadà exemplar, en declaracions que van recollir els mitjans. Per tant, tan exemplar.
Fins a tu, vull dir, en aquests casos són plegats, però per exemple, o sigui, aquesta estructura funciona i funciona molt més bé que el resto de ciutadania, els pobres que estem al carrer. Tu, mira, hi ha uns Albertos que aquests tenen sentència del Suprem en la que es dona ordre de presó immediata des de 4 anys, crec. Les de 4 anys no és comú, no, les de 2 anys no entres, però en 4 sí. I no han entrat mai a la presó.
Per recursos.
Eh?
Per recursos que han fet.
No han entrat mai, no se sap per què no han entrat mai. No sabrem dir.
El problema és aquest, és dir, que van fent, doncs...
I ja està, i ells són a la cuchipandi, i diu, vas a meter a mi a la càrcel. L'altre diu, home, no te preocupes, llama al ministro. Ai, este no, i ja està.
Bueno, el Díaz Ferran hi ha entrat, vull dir que ja...
Bueno, el Díaz Ferran és un castigau, aquest és... Algú devia fer que no devia entrar en el cuchipandi.
O algú no devia fer.
O algú no devia fer, exacte. Vull dir, jo crec que sí, no sé, això és com... Aviam... Hi ha una cosa que és curiosa aquí, que i recordo haver-ho dit aquí bastantes vegades, és el tema, per exemple, d'Andalusia, dels cursos de formació.
Sí.
Ja ho hem d'anunciar aquí, no solament és Andalusia.
No solament és Andalusia.
UGT, no solament és Comissions Obreres, no solament són els patronals. És a dir, tots els que tenien possibilitats de fer cursos de formació, que revisin amb molta profunditat.
Sí. Algun partit polític, també.
Que ho ha dit algun, i no puc dir quin, d'un ajuntament, i aquesta era transparent. I la competència, no d'aquí, no, d'Hospitalet, carai, allà eren tots transparents, i tal i qual, i veies que allà tenien... per dir alguna cosa, no recordo perquè fa anys això, però 100 cursos, ni veies que la patronal del mateix Hospitalet o els sindicats en tenien 1.500, vull dir, deies, carai, que cutre és l'Ajuntament d'Hospitalet que només té 100 cursos i els va seguint i els va, i ens, va, ens fan auditar
qui Jordi, és, de què o de qui depèn això? Perquè la impressió, quan hi havia doncs el problema del cas
Pallarols
i es va dir que no només en aquest cas Unió Democràtica havia fet, sinó els sindicats aquí també a Catalunya havien fet aquestes maniobres doncs, de cursos ficticis i tal, que anaven doncs, justificant, doncs, firmant i tal. Però ara, qui s'hi posa? Vull dir, la gent es diu, se sap, però el jutge no s'hi ha posat perquè no hi ha hagut denúncia expressa. A Andalusia hi ha estat la denúncia i s'està destapant doncs, tota la corrupció sindical i aquí la feinada serà a tapar i de quina manera ara han posat el mes de gener, han dit el Congrés d'UGT, per poder fer la gran revisió i segurament la dimissió s'acabarà amb una dimissió del secretari general
però
de l'UGT.
Però
el problema és aquest.
No, el cas és que, per exemple, el cas Pallarols. Es planteja la denúncia, es fa les investigacions, es porta a jutjat, tenim les sentències més o menys favorables, la feina que vam tindre perquè la cosa tirés endavant, i tal i qual, i què va resultar? Al final, no van dimitir els que manaven, no, van expulsar els que van posar les denúncies, entre ells jo, per exemple. Clar, dius, hosti, a veure, on estem, no? Vull dir, sí. O sigui, realment el que denuncia és el que matxaquen per tots els costats,
sí.
I t'envien a Inspecció d'Hisenda i t'envien els a la caixa i et diuen, ui, aquest crèdit no sé si li podem donar, etcètera, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Això és
estàs a la llista negra.
Estava, ara ja.
No van anar a la presó, perquè les penes eren d'inferiors als 2 anys i no van anar a la presó.
No, però, bueno, ahí, escolta'm,
sí, però a l'exconseller no li va passar res.
No, per això, per això. Que...
Però no va ni sentència condemnatòria.
Van acceptar penes mínimes de presó a canvi d'admetre els fets.
Sí.
Es va tancar el 2013.
Però el conseller no.
Per tant, el procés d'independència que hem de demanar és un procés d'independència del sistema.
No, però a més a més...
Volem ser independents.
Tinc un cas que és molt curiós, ja no recordo qui era.
Hi ha un parèntesi, deixa un parèntesi del cas Pallarols, que Duran i Lleida va dir que si es demostrava el finançament irregular dimitiria, ho dic perquè... L'any 2000 ho va dir.
Això va tenir cua, això va tenir cua.
I es va demostrar i a més ells eren...
I llavors va dir, no, que jo havia dit que si es demostrava que jo...
Però de què viuria, si no, aquest home, si no sap fer res més?
Si li paguen molt malament
a l'escola. Ja li donen doctorat i li paguen molt malament. Encara recordo el cas d'un d'aquests d'Unió que imagina't, va presentar, va dir que es havia mort a Filipines,
sí,
i va portar unes urnes d'uns...
De la cendra.
De cendra i tal i qual, i evidentment quan va anar el jutge a dir si realment les urnes de cendra estaven o no, van portar una d'allò
que l'havien
tirat al mar.
Jordi, s'ha sabut si encara es viu o no? No se sap.
No hi ha cap interès en averiguar-ho. En conseqüència, no
se sap
quines arribades es viu o no viu. Evidentment que deu viure tranquil·lament. No?
Per cert, els condemnats pel cas, que ara ho parlàvem amb el Josep Maria, van ser Fidel Pallarols i Lluís i Vicenç Gavaldà, el conseller, no, per deixar-ho clar. Per cert, tema Berlusconi. Josep Maria, tu vas ser corresponsal a Roma.
Home,
no sé si... Deixa't explicar una mica.
Sí, no.
El Senat italià aprova l'expulsió de l'exprimer ministre Silvio Berlusconi en aplicació d'una llei que prohibeix que els alts càrrecs del país puguin tenir antecedents penals. La condemna de 4 anys de presó per frau fiscal pel cas Mediaset ha estat el desencadenant d'aquesta decisió del Senat.
No, aquest és un cas de política italiana pura, però que hi ha hagut un tomb, no hi ha dubte. És a dir, aquí un home que tenia el patrimoni, doncs, no només dels negocis, sinó dels mitjans de comunicació, que ha pogut manipular i ha pogut aguantar inclús doncs, amb suport electoral per tota una colla d'aquestes complicitats mediàtiques, ha arribat un moment en què és tan gruixut perquè ha anat amb una vessant, en aquesta vessant moral que Itàlia, llavors sí que això ja trontolla una mica més, i el fet doncs, d'anar de putes d'una manera molt elegant, arriba un moment en què això escandalitza un determinat sector catòlic, vaticanista, el que vulguis que se la... El Vaticà s'ha distanciat de Berlusconi en aquest últim temps. I per tant aquí cau una figura i un referent d'una manera d'entendre la política molt patrimonialista, molt personalitzada, i penso que això és interessant. A mi em sembla que arriba un moment en què alguna cosa està canviant i ja veurem fins on arribarà, no? Berlusconi està mort políticament, encara que doncs, està disposat a mantenir la guerra perquè té això, té una massa i una capacitat d'influència en un sector molt ample dels italians, que ja veurem doncs, fins on pot arribar, però d'entrada el senador Berlusconi és, i ara queda d'alguna manera desprotegit per la seva condició, i per tant té molts altres causes pendents que poden arribar doncs, a fer condemnes molt més serioses. No anirà segurament a la presó, anirà doncs, amb arrest domiciliari, el que hi haurà una manera d'entendre doncs, la pena de Berlusconi, però mai més tornarà a ser doncs, l'home doncs, públic amb la influència que havia tingut fins ara.
Tot i que ell hi va dir que no era la guerra perduda, que era una batalla només i que continuaria donant guerra, i vaja, amb aquest estil...
Jo penso que té
Bucón, sempre ho ha sigut, i té una influència bestial a Itàlia, per, no només per les seves empreses a nivell mediàtic, que són moltes i molt influents.
És que això és molt important,
perquè tenim un empresarial al darrere, i realment l'empresariat italià l'admira, per moltes bestieses que faci, l'admiren, perquè tenen una miqueta aquesta teoria de que l'alternativa és molt pitjor. Millor tenir un lladre declarat que molts que diuen que no ho fan, no? I per això el segueixen recolzant, i el tio està absolutament convençut de que no anirà a la presó, de que sí, anirà de judicis, però tampoc en sortirà gaire mal parat. El que li fa mal de veritat, és sortir de l'escena una miqueta com a l'Aznar, no?
Bueno,
és sortir de la primera línia de sortir dels diaris i d'aquesta influència política directa.
Però que és perdre la immunitat, eh? Jo penso que això és la pena més important que li ha caigut al damunt. És a dir, perd la immunitat com a... ja no és ni diputat ni senador, per tant no té cap protecció política institucional. Jo aquí voldria insistir en aquest tema. És a dir, en política avui hem dit sempre que els mitjans són el quart poder, però jo penso que arriben quasi a ser el primer poder. Sense el suport mediàtic no hi ha cap causa política que es pugui mantenir, que pugui arribar a condicionar l'electorat d'un país. I això passa a Itàlia, passa a Catalunya, passa a tot arreu, és a dir, i per això entenem que als mitjans doncs, hi ha una voluntat de control, d'influència, de manipulació, que el ciutadà hi és bastant impotent, vull dir.
No deu ser per això que el PP ha tancat la televisió i ràdio...
Quan a televisió, és a dir, fins ara era el seu braç, però ha arribat un moment en què era tan matusser la política informativa que hi havia, doncs que l'audiència també havia anat marxant. i quan ja no tenia una rendibilitat perquè l'audiència era mínima, dit això, ara només és una font de despeses, per tant, em trec això del damunt i aposto doncs, per altres mitjans privats que puguin ajudar-me doncs, a fer la mateixa política i el mateix suport. Però sense mitjans mediàtics no es poden fer polítiques de suport popular.
I és cert, això és un tema seri i trist. Bueno, trist perquè al final els mitjans són de la mateixa cuchipandi, al final és, tot és el mateix. No? Hi ha un grupet que mana...
I que n'hi ha que aguanten gràcies a aquest suport, diguem-ne, institucional gent, i tal.
No veiem coses com Intereconomia, com 13 Televisió, sí, com no sé, bestieses animalades, de, o sigui, l'antiperiodisme, no?
Sí, sí.
Que s'aguanten per això, no? Perquè hi ha un determinat nucli de partits que els interessa.
Que, i això no ho fan només els polítics, eh? Ho fan també empreses, grans empreses. Aquí sempre recordo que en mitjans d'així, en periodístics, doncs que sempre es comentava, és a dir, un de les fonts de publicitat més importants i més potents és la Caixa i el Corte Inglés, per exemple, no? Tu, si hi ha un problema a dins de la Caixa o dins de Corte Inglés, no ho veuràs mai reflectit en els mitjans de comunicació.
Has vist alguna posició crítica de veritat al fet de que s'hagi de canviar una llei perquè el feiner pugui tenir dos càrrecs de màxima, sí, de màxima importància?
No hi haurà cap campanya de diaris.
Fem una llei i em pregunto, i per què ha de tenir dos càrrecs? Tan bo és aquest senyor, tan magnífic és que no n'hi ha un altre que el pugui
guanyar. No, tots li diuen, tu és l'estrella.
Tu ets l'estrella de la Caixa. Escolta, i on no arriben els medis, i posem el Consell General del Poder Judicial, no?
Sí, sí, això ara torna a estar. Llavors, la resposta sí que hi ha uns certs moviments de base populars i tal que intenten, doncs, el procés constituent, les plataformes, les hipoteques i tal, que es mouen, però amb una impotència, diria, per canviar res, però és la força que té des de baix, ja veurem quina capacitat té de qüestionar el sistema.
No, és que però el sistema utilitza tots els sistemes per anar-se protegint, és a dir, és igual que l'11 de setembre posem 2 milions o 3 o 6 milions al carrer, és igual, si després ells els polítics fan cas els primers mesos i van dir no, el poble ha parlat, i llavors ells per darrere ho van manipulant. Ve a ser Durant, Durant Lleida amb el seu Unió, que és un altre partit que, no és, que va posant pals a les rodes els acords que Convergència volia proposar, com si el teu enemic tal. El Navarro ja és PSOE total i absolut, vull dir, no, ni PSC ni història, que no
diu que li estan buscant una càtedra a Miami.
Haurem de compensar amb alguna cosa pels favors que estan passant. El que passa que jo al final penso que el millor és començar a pensar ja en unes eleccions anticipades i que veiem exactament qui és qui de la política catalana.
Però aquí votarem en unes eleccions anticipades?
Aquí votarem.
Convergència i Unió és mentida. Convergència és mentida. Esquerra és mentida. Llavors dius, escolta'm, doncs jo no vull votar ningú, tu. Si han de ser aquests, que se'n vagin a regar tots. Jo vull coses noves. Vull apartar radicalment a tots els que hi ha ara fora del sistema.
Fixeu-vos una cosa, que hi va haver eleccions fa 3 anys, no les últimes, les altres, amb el suport, en aquest cas de Convergència, determinat, ara no me recordo ben bé del percentatge de suport, però tenia els seus... quants diputats?
50. Sí, perquè...
No, 50 en té ara, 62. No, ara t'ho miro.
63. Venen 2 anys després, fan eleccions i en té doncs 50, o sigui, perd 13 diputats al Parlament. Si el president Mas hagués aguantat la legislatura, sempre hagués pogut dir que al darrere seu hi havia més de 100.000 electors més, diguéssim, que no pas els que tenia realment, segons va reflectir les eleccions de 2 anys després. És a dir, els partits tenen un aval de 4 anys i un cop allò ho tenen, agafen aquest argument de dir nosaltres representem, però resulta que les enquestes van dient que no representen ja aquest percentatge, aquesta quantitat de gent que els va votar en el moment de les eleccions, però ells continuen fent-ne la bandera del seu poder a nivell parlamentari. Clar, aquí hi ha alguna cosa que ens falla, és a dir, fins i tot doncs, en el discurs polític del suport. Aquí la majoria doncs, del Parlament, però ni el Convergència té el suport que va tenir en el moment de les eleccions, ni Esquerra a la inversa, ni el PSC igual, i aquí vivim amb una ficció de suport parlamentari democràtic. I això, Jo, amb el tema de mitjans, un dia, Josep, hauríem de fer una...
Com vulguis.
Una mena comparativa, no? És a dir, veure, agafar un dia uns titulars del diari, primeres pàgines dels diaris, d'aquí, de Madrid, per exemple, per comparar, és a dir, temes com obren uns, com obren els altres, a què respon el titular de La Vanguardia o de l'Ara o del País o de... i tal, i com obre el Mundo, com obre l'altre, i veure a què responen tots. I això marca unes línies d'opinió i, per tant, d'influència, i això a les classes de periodisme es fa, a les facultats.
Sobre això, hi ha una, crec jo, per la meva opinió, una magnífica secció que hi ha cada dia a l'Ara, que es diu Pareu Màquines, que fa un noi que es diu Àlex Gutiérrez, a la Plana 2, que es dedica a fer aquestes comparacions, no? De veure com ha titulat un, com ha titulat l'altre, perquè surten una part del diari, perquè no surten part de l'altre, i ho fa molt bé, perquè a més ho fa amb un sentit de l'humor molt agut, i és una mica el que diu ara el Josep Maria, no? Comparar, doncs, això, perquè el tema del Feiner surt o no surt, hi havia tres planes de publicitat l'altre dia de la Caixa i ara això del Feiner no surt, és a dir, tot aquest...
I llavors, el ciutadà que només...
Us la recomano, Pareu Màquines de l'Àlex Gutiérrez.
Sí, ja, però llavors el ciutadà que només s'alimenta d'un mitjà, ja que només llegeix, per dir l'Ara, o La Vanguardia, o per dir El Mundo i tal, té una visió de la realitat i l'anàlisi que fa del moment present diferent del que ha agafat, doncs, com a aliment TV3, només TV3, o l'altre que només agafa Intereconomia, o l'altre que només... I això té una influència en la creació d'estats d'opinió, que després té una traducció electoral al moment de les eleccions, etc. Estem condicionats per tot un món de comunicació que està instrumentalitzat, evidentment, per les forces, pels partits i pels poders fàctics.
El Joan Fuster tenia una frase que per mi sempre ha estat així com molt marcada, deia: no et refis mai d'un home que llegeix només un diari.
Sí, sí, és així.
Bàsicament per això, no? Per tenir diverses perspectives i a partir d'aquí cadascú genera el seu criteri. Alguna cosa a dir dels mitjans? No? No? De La Vanguardia, res, últimament?
No m'aixecarem res, no.
No va veure el... Oriol Junqueras l'altre dia en una entrevista al Cuny,
sí,
a 8 TV,
sí,
que va dir, va, ara intento resumir. A mi això de les boles verdes i vermelles, referint-se als semàfors de La Vanguardia,
em
més concretament...
Posar,
com ho deies? Que no,
em
no...
poden posar 500 de semàfors vermells, tant me fa, no?
Davant del director de La Vanguardia, així,
sí,
directament.
Digues.
Tinc més temes, si no, aquí tinc... Sí.
Fa uns anys vaig llegir una entrevista que li feien al Jordi Pujol, no? Li demanaven que opinés dels diferents polítics que feien caps de llista d'altres partits, no? I recordo que en aquella entrevista es referia al cap de llista d'Iniciativa en aquell moment i em deia: no, és un tio molt bo, és realment a nivell cultural i això, és un tio que en sap molt. Diu, i a més té aquesta facilitat que et dona el fet de saber que mai hauràs de fer allò que promets. El ser irrellevant en l'esfera política et dona la capacitat de prometre el que et doni la gana, perquè mai t'ho exigiran, mai tindràs la responsabilitat de fer-ho. No? Jo crec que el Junqueras va una miqueta per aquesta línia. No perquè no tingui recolzament, sinó perquè aquest és absolutament incapaç d'executar. És un teòric, jo diria, bo, és un gran orador, és un bon professor d'universitat, és un tio amb una cultura històrica impressionant, però a l'hora d'executar jo crec que no anirem pas bé, no? I això va una miqueta amb la línia de tot el que està passant, no? El gran soci de govern, quan toca tallar el bacon, va i tira enrere i diu: no, és que ara necessito més proves d'amor, per donar el següent pas, no? I això desmoralitza molt, no? L'altre dia al Parlament retiren la proposta per anar a Madrid fins que no tinguem la data, la pregunta, i no sé si els noms i els cognoms dels que estaran a les taules electorals...
Però segur que algú ha fet comptes i ha dit: aquesta radicalitat
va bé
electoralment, i per tant, mentre faig caixa electoral, jo tiraré tibant la corda. No, ha parlat del senyor Junqueras. Esquerra, doncs, està fent aquest paper en aquests moments.
Per tant, no valen, per liderar aquest país no valen, perquè no estan fent el paper que faria un home d'estat, sinó que estan fent el paper que faria un botiguer qualsevol d'intentar escombrar cap a casa.
Però tant costa pactar una pregunta? Ho dic perquè és tan fàcil com anar a Escòcia, copiar-la i dir: és aquesta, no? Perquè
heu vist
el llibre
blanc?
Sí, uns fragments, sí.
està molt bé, la tenia, la vaig baixar i me'l penso llegir perquè és un treball rigorós, no sé fins a quin punt és perfecte, però és una feina rigorosa que no ha tingut pals a les rodes, que s'ha presentat obertament, que a la que cadascú opina però ningú desqualifica. És un procés que l'admiro
profundament. Joan, aquí la diferència és que les dues parts estan d'acord que això es faci i que tingui doncs poder vinculant. El sortir, sí, no és a dir, a veure què pensa la gent només, sinó què vol decidir la gent realment. No és consulta només, és capacitat de decisió d'un tema importantíssim. I tant doncs, Gran Bretanya com Escòcia, en aquest cas, doncs juguen les seves cartes, ja veurem què passarà. Aquí sembla que sigui un joc, això, el que estem fent, jugant, doncs, a veure qui guanya, a veure qui... I llavors fem una pregunta que sigui tan etèria que pugui sumar-s'hi i la gent no sàpiga ben bé què ha votat.
Però no servirà de res, això.
No.
Perquè d'haver-hi un mandat clar, sí o no?
Clar.
No, entenc jo, per als polítics. És a dir,
sí, però a més a més... Sí, però a més a més has de saber si allò és dir, té resultat o no té resultat. Una cosa és saber què pensa la gent, però si allò no té caràcter vinculant de dir anem a preguntar per decidir, és que una cosa és decidir, l'altra és preguntar.
És que ens prenen,
i aquí anem fent consulta, però no fem... això no és un referent.
Ens prenen, la veritat, per idiotes. Com si fóssim tots una colla d'ignorants.
No, ara s'ha posat...
a pensar que ho som. Perquè qualsevol pregunta que no tingui dues respostes és absurda, perquè no dona una decisió. Qualsevol pregunta que tingui respostes que no siguin sí o no, són preguntes que la gent no se la
respondre. Joan, jo estaré molt content de saber què pensa la gent, però si no sé quin efecte tindrà la resposta majoritària
igual,
que hi hagi...
No, és que no ho volen, no. Que tingui un efecte.
No, però
és
molt
fàcil. Vostè vol, si va dir l'altre dia, qui ho va dir, no sé si va ser els d'Esquerra, vostè vol que Catalunya sigui un estat independent? Ja està, és molt fàcil. Sí o no? No, federalisme, no, si és federalisme i no vols, digues no. Sí, està xupat. Entres amb aquesta pregunta, sí o no? I tots els matisos intenta encabir-los amb una o altra opció, perquè si comences a dir vostè vol que Catalunya sigui A, un estat independent, B, un estat semi-independent, C, una federació que formi part d'un estat federal en el que també hi siguin les altres comunitats autònomes i Andorra. D, Andorra no ho sabem, i a lo millor hauríem de qüestionar-nos. Clar, això no ens porta enlloc.
No, i a més, si hi hagués una opció federalista, qui som nosaltres per dir que siguin federalistes els altres?
Correcte.
És a dir, Extremadura, La Rioja, és a dir...
Escolta, la consulta ha de ser sí o no, i ja està, i així sabem què és el que volem fer. Això denota la talla dels polítics que tenim, que són tots, ja ho hem dit aquí diverses vegades, no de segona, sinó de tercera divisió.
Aquest és un problema, eh?
És un gran problema.
És a dir, no, la pobresa de lideratges polítics és importantíssim. És a dir, la gent no té allò de dir, ostres, aquí em fio d'aquesta persona per la seva capacitat, per la seva honestedat, per mil històries que defineixen un líder. Aquí no, aquí són aprenents doncs, que han jugat i s'han trobat al capdavant d'una formació política i ara doncs han de mantenir l'estructura i se la juguen així per mantenir estructures.
Tenim un Joan Lleida que en el moment de la veritat diu que el rellevin de la responsabilitat de liderar la comissió bilateral Catalunya-Espanya. Dius, aleshores, per què serveixes? No? Potser que sí, que l'alliberin, però que l'alliberin totalment.
Home, això encara seria un gest d'honestedat, de dir, com que no represento ben bé la part que em toca...
Ja, però doncs... si no ets dels nostres, marxa. Clar, si no ets dels nostres, et destituïm.
Claro,
no, el partit té el poder de destituir en el diputat perquè les llistes no són...
No. Que
el partit no pot destituir el diputat?
No, la representativitat sí que la pot, però de diputat no.
Llavors, en conseqüència,
aquí,
el que s'ha de fer és separar. Convergència va per un costat i Unió per un altre. I ja està, i tirant un missatge clar, el problema...
Però llavors en Jordi fa números i llavors això té un càstig electoral.
Són de segona fila o tercera, perquè si ho veiessin com és realment, realment la gent vota a conceptes, coses clares, no vota coses fosques, jo sí, tu no, no vol aquestes divergències. És que... Això és com anar a l'Índia a vendre alguna cosa, no? Vull dir,
estàs
equivocat aquí.
Però fixa't,
els
aquí... Els
empresaris que he anat, m'agradaria saber qui són, però si esperen vendre alguna cosa allà, estan molt equivocats. Jo durant 10 anys he tingut despatx a l'Índia i la feina que he tingut per sortir d'allà. Vull dir, escolta'm, no, que no es desenganyin, que no hi ha cap tipus de tal. Primera, perquè els rics són molt més rics que nosaltres. Segona, són molt més intel·ligents que nosaltres i tenen molt de temps per pensar mentre tu tens que treballar. És a dir, que
però escolta, no d'alguna manera, per exemple, Convergència i Unió anava a les últimes eleccions amb un discurs més o menys clar de claro, sobiranisme
no,
i tal,
no.
Però l'electorat el va castigar moltíssim.
Ja, quina
lliçó em va treure? Cap? Mantenir-se i no en mendalla. Aquí fort, perquè li va semblar que havien doncs, desacantat cap a un partit més radical a nivell sobiranista, doncs ara fa la competència, Convergència i Esquerra, i aquí juguem i la gent doncs, no sap ben bé doncs, a què jugar.
Hauríem de fer reordenar el mapa, agafar Convergència i dir, aviam, la gent de Convergència, els que siguin independentistes a un cantó, els que no ho siguin a un altre. Unió, el mateix, els que siguin d'això cap a un cantó.
Però mirem massa els partits que organitzin la consulta i ja s'hi dirà la població.
Clar,
no? És a dir, que sí, em sembla molt bé internament, que es posin d'acord o no es posin d'acord,
però vaig
ser
una mica més enllà,
que tenim carnet, vull dir, o el del Barça...
Ara surt que sí. I, punt número 1, qui lidera el procés? Punt número 2, quan el procés vagi avançant, quins seran els partits que hi haurà a Catalunya? Punt número 3, quins mecanismes tindrem per fer-los fora de tots? Cas que fos la solució. És a dir, no estem avançant. Ahir parlàvem amb un amic de la famosa llei electoral, no? Els nostres propis partits, els d'aquí, no tenen cap interès
en
una nova llei electoral.
No una nova, la llei que no en tenim.
Comprometen sistemàticament totes les campanyes electorals.
I
ho incompleixen sistemàticament.
I tots ho tenen.
Jo prefereixo estar en mans d'aquests que no en mans dels de Madrid. Això és com el...
Però apliquem la llei electoral de Madrid, l'estatal.
Ja, és que no ho sé, vull dir, això és com a Cases Noves, vull dir que és controlador davant d'Espanya i tal, i que arriba a la conclusió de dir, ostres, està vostè tranquil? Ui, ara sí. Diu, per què està vostè tranquil si sempre ha sigut un tio que ha denunciat que el governador mirava cap al costat, que ha denunciat la biblia de coses? Com és que ara està tranquil? Perquè ara depèn dels alemanys. I ara estic tranquil. Ja no depèn dels espanyols, ja m'és igual. I ara vaig al Banc Central Europeu i allà m'entenc. I m'entenen. Fins ara no m'entenien ni entès el que em deien. En conseqüència, estem en mans dels alemans i estem molt millor que en mans d'aquesta gent. Ja està. O sigui, el missatge que el vulgui llegir ja el pot llegir.
I aquest governador del Banc d'Espanya que tenim, que afirma categòricament que la Catalunya independent faria fallida?
A veure, no va dir exactament
no,
això.
No, diu que no podrà fiar-se, no podrà dependre o estar lligada al Banc Central Europeu, precisament.
Si l'acord no és conjunt, tindria que sortir del marc financer europeu i
el titular és el que us he dit.
Però ja el va dir expressament, perquè l'altre ho va dir molt baix, per cert. Així si surt del marc europeu, saldrà, s'arruïnarà. Sí, sí. És exactament la tàctica.
Hem de marxar, Josep Maria, Joan i Jordi. Fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Vinga, adéu.